I amb aquest ventilador R80, si es diu la cançó, de Ojos de Brujo, arribem al punt de les 12. A ritme de rumba, a ritme de rumba, acabem aquesta primera hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Ara és moment de començar la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. I ho farem amb dues seccions. La primera, que és l'abans de l'informatiu, i la segona, el concurs. I per fer aquestes dues seccions, sempre ho fem, saludem aquesta hora del matí i li donem la benvinguda a la Bel. Bel, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom.
Molt bé, doncs a la una tenim informatiu i ara és aquell moment que ens expliques quins seran els temes que tractarem.
Tema d'àmbit polític. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala baixaria impostos en cas de generar superàvit diversos anys consecutius, com està passant a l'Ajuntament de l'Escala. Més encara, si el consistori té un romanent de tresoreria de més de 3 milions d'euros. És un dels temes tractats a l'entrevista d'aquesta setmana a la Casa de la Vila. L'entrevistat era el portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Ballesta. Tema d'obertura. Parlarem, però, també d'escultures, i és que el projecte Apadrinem Escultures va ser l'eix vertebrador de l'última de les xerrades de les jornades al Centre d'Estudis Escalencs d'enguany. La va protagonitzar la presidenta de l'Associació d'Amics de la UNESCO de Girona. Apadrinem Escultures d'una banda i Xarxa Xargai, o el Xarxar, de l'altra, amb diferents peces exposades a la sala en aquesta última conferència d'unes jornades de les quals se n'ha fet molt bon balanç i de les quals els representants del mateix centre en deien estar absolutament sorpresos d'haver arribat fins a aquesta edició número 9. Dues notícies. Tercera, el periodista i escriptor Martí Gironell va conduir el tast de vins amb personalitat que es feia aquest cap de setmana al jaciment d'Empúries en el marc del 5è Festival del Vi, el Vivid, un cicle Vivid que ofereix durant el mes d'abril una selecció de les propostes enoturístiques més singulars que es poden viure tant a l'Alt com al Baix Empordà. 3. Agenda d'activitats, un recull de tot allò que hi ha programat a l'Escala al llarg d'aquesta setmana i fins dilluns vinent, una agenda de la qual en destaca especialment tot el vinculat amb la Diada de Sant Jordi, la jornada literària per excel·lència al nostre país. Tant de bo en tinguéssim allò que es diu una rega a l'hort de Sant Jordis, però malauradament, mira, ho concentrem en una jornada i aquí ho cremem tot. Cremem tots els cartutxos, no pas els llibres.
No,
els llibres els cremava en Carballo. Pepe Carballo sí que en cremava un grapat. Però no, és, no hauríem de prendre'l, no hauríem de prendre'l com a exemple. I el temps amb Sergi Corral. Arriba l'anticicló, arriba la calma i arriba la bonança. Tant avui com demà, panorama completament serè. N'és una mostra aquest cel tan blau que veiem.
Avui tenim un dia molt primaveral.
Ja hi som.
Sembla que demà també.
Ara ja hi som, Joan.
No ho sé,
Que sí.
Jo sóc molt...
Home de poca fe.
Molt poca. Jo sóc com Sant Tomàs,
Sí, sí,
ja
sí.
Veràs.
Fins que no pugui posar els dits a la llaga no m'ho creuré.
No m'ho creuré.
En fi, això pel que fa al capítol informatiu, al qual ara em podries dir, o m'hauries de dir, Joan, digue-m'ho.
Jo t'ho dic.
I a quarts de dues què?
Exacte, i a quarts de dues suposo la tertúlia, com cada dimarts, que toca avui, tertúlia política.
Joan, no m'agrada que em facis aquesta pregunta, no m'agrada perquè ara t'he de dir que no.
Què me dius ara?
Avui no hi ha tertúlia política.
No pot passar.
Per diferents problemes, per incompareixences, per feina, per salut, per descans dels quatre grups habituals a la tertúlia, avui només en podia venir un. El grup que descansa doncs, ja s'havia muntat a la seva agenda i per tant avui no podia portar tertulià, seria el cas d'Esquerra Republicana. El grup dels comuns que havia de venir no pot venir perquè el tertulià que li tocaria doncs, tenia una visita mèdica. El grup de l'equip de govern, del grup majoritari, el PSC, no pot venir perquè el tertulià té feina, jardiner i som en primavera i entenc que una cosa porta a l'altra, hi ha més feina que no pas a altres èpoques de l'any i no podia arribar a temps a la tertúlia o treballar prou lluny de l'escala com per no poder-hi ser, i ens quedava el PDeCAT, que seria l'únic tertulià que hauria vingut, però esclar, no seria tertúlia si fóssim ell i jo tots sols. Llavors, que hem decidit, doncs, passem per setmana, dimarts vinent serà un altre dia.
Que portin justificant, eh?
Oh, i tant, justificant, i tot això és una falta que es va sumant a l'expedient i a final de curs, és a dir, d'avui en un any, que és quan s'acabarà el curs d'aquesta legislatura municipal, doncs passarem comptes. Hi haurà gent que haurà aprovat, hi haurà gent que poder no.
Haurà de tornar a repetir.
Per cert, som a mes d'abril, d'avui en un any, no estarem en campanya encara, però poc se n'hi faltarà.
Les eleccions són el 2000, sí.
En campanya formal, no.
Però, esclar, les eleccions seran al maig.
Seran al maig.
Bueno, aquesta època ja estarem en precampanya.
Ja sabrem quantes llistes hi ha, quins alcaldables hi ha, tothom es començarà a posar nerviós, i bé, veurem què passarà.
A veure, serà un any distret.
En tot cas, per més mogudes que siguin aquestes eleccions, no ho seran com les últimes eleccions al Parlament.
Segur que no.
I vull pensar que passades les eleccions municipals del mes de maig es formarà govern amb el termini previst sense demora.
A l'Ajuntament. El govern suposo que ja estarà format, m'imagino. No?
Vull pensar.
Aviam si coincideixen també...
Si s'allargarà aquesta... Ara anem fins al 22 de maig, hi ha termini per formar govern a la Generalitat. Si no es forma abans del 22 de maig, anem a eleccions.
El mes de juliol.
Que caurien el juliol. I llavors del juliol, un cop passades les eleccions, hi ha un termini per formar govern.
Que si no se'n torna a formar...
Juliol sumi uns mesos més.
Però si dirien quasi amb les municipals.
Mira, el que ha passat, i m'acosta molt fer-hi broma, perquè no són coses de gaire de riure, que prou serioses a la situació, i fa posar nerviós segons com, i fa encendre la bilis, i fa encendre tot el que vulguis, podríem acabar l'abecedari. És a dir, les eleccions al Parlament, el pla A era l'elecció de president Carles Puigdemont. Hi havia un pla B, hi havia un pla C. Em penso que ja anem pel pla D. Si anem saltant plans, aviam si arribem al XYZ.
No sé com acabarà tot això.
En tot cas, no som especialistes en aquest gènere, no aquests nivells. Sí que els butlletins horaris i els informatius de la xarxa ens en van informant puntualment, però certament és preocupant. Punt, i fins aquí...
Podem llegir.
L'àmbit informatiu, diguem-ne.
Doncs anem a l'apartat de concurs.
Apartat de concursos, tants com 3 n'hi ha aquesta setmana. Avui som dimarts, avui no en tenim. Demà hi haurà el concurs d'un dècim de loteria, gentilesa de l'administració de loteria l'Anxova, milionària. Al carrer Enric Serra, altrament dit, carrer Major de l'Escala. El dijous, la calçotada, una calçotada per dues persones al restaurant El Mesón del Conde, que ja ho sabeu tots,
sí,
les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón
del Conde. I arribant a divendres, com ve aquell vespre, que poques ganes hi ha després de tota una setmana laboral, cansats, amb ganes d'estirar les cames...
De no posar-te a la cuina...
I no, de remenar gaire... Dius,
què farem avui?
Una pizza...
Li dius, parenta, què farem avui?
Oh, parenta, atenció. Doncs és dia de pizza. El divendres és el Dia Nacional de la Pizza i nosaltres regalarem una pizza del Pizza Pats en ple passeig de Riells. Aquelles pizzas cruixents, oloroses, amb aquell catàleg...
Com tu la vols, com tu t'agrada, mòrdides.
Ara ho ets dit. Voleu participar en algun d'aquests concursos? 972-77-1000 o bé al mòbil 678-40-53-99.
Crec que tenim trucada.
Va, doncs, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Francisca.
Amb la Francisca Callol,
sí,
que avui li tocarà el número 13.
Ah, molt bé.
Mira, el mal punt t'ha tocat.
No, és el meu número, eh?
Ah, carai.
Sí o no?
Sí, que sí, de veritat.
Ah, mira.
Està bé.
Vaig néixer amb un 13, és el meu número.
Mira, ja està. Està tot dit. No hace falta decir nada más, com
ja
deia.
Ja has dit.
Mm. Sí, sí.
Ah. Molt bé.
Vale.
Que hi hagi sort, Francisca.
Merci. Adéu.
La Francisca ens ha trucat al 972-77-1000. Voleu ser-hi?
Tenim números, eh? Tenim números. Tenim missatges. Vinga. Comencem per la Dolors Casadevall. La Dolors Casadevall, que diu, hola, bon dia, sóc la Dolors Casadevall, per participar en el concurs li tocaria el 14-15, no?
14-15. Dolors Casadevall. Vinga.
15, que li envio ja l'avionet, que va cap allà. I després tenim un altre, que és en Ramon Ministral, que es diu, bon dia, companys, era pel sorteig, sóc Ministral de Baix.
Ministral?
El Ministral de Baix i el de Dalt.
Ah,
que sí? Que és el de Baix.
Va, doncs en Ministral de Baix té els telèfons, no, té els números 16 i 17. Deu ser Ministral que escoltàvem ara mateix, parlant de la donació de sang.
Sí, el mateix, el mateix. El mateix, vinga, 16 i 17, que ja volen cap allà, eh?
Vinga.
Molt bé.
Tenim telèfon.
Telèfon? Ah, sí, és veritat.
972-77-1000. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. N'hi ha dos?
No, n'hi ha un.
Ah, bueno, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Parlem amb la Carme?
Pallarès.
Pallarès. Molt bé.
Carme, teniu el número 18.
Molt bé. Pues merci.
Vinga, que hi hagi sort.
Adéu. Tu per trucar, gràcies.
Adéu-siau.
Molt bé, doncs de moment 18 números.
Fem cas d'una plantilla bastant completa.
Està bé per... I bé, estarem un impàs, aviam si n'arriba algun altre, i si no, ja saben que poden anar trucant o anar enviant missatges que els irem donant número. No hi ha cap problema per això.
Vinga, fins demà a les 12 per participar al dècim de la loteria, fins a dijous a les 12 per participar a la calçotada, fins divendres a les 12 per participar a la pizza.
Vinga, posem-hi el 19. Va. Bon dia. Hola.
Bon dia. Hola.
Ara, bon dia. Amb qui parlem?
Amb la Maria de Bellcaire.
La Maria Bellcaire.
Maria sí. Colls. Maria
Colls.
Sí.
La Maria Colls de Bellcaire. Teniu el número 19, Maria.
Sí. Molt bé.
Que hi hagi sort.
Gràcies.
Gràcies. Tu per trucar. Adéu, bon dia.
Bé. No farem el 20.
Vinga, va. Aguantarem.
Qui ens ha quedat pendent per arribar a 20?
Vinga,
alguns deu haver quedat.
Algun... Si arriba, doncs mira, ja està.
Alguns deu haver quedat. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Soc la Carmen Coll.
La Carmen Coll. Veus com ens quedava algú?
Òbvio, quedava un, noi?
Sí. Perquè, esclar, anar marxant 19, em sembla que no
queda
bé.
Doncs jo tinc el 20.
El 20.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu per trucar, Carme.
Adéu.
I en 20 ja fa més senyor deixar-ho aquí per demà.
Sí. Recordem números... Bueno, anar a trucar a la gent, que els hem donat número a redacció, eh?
Podeu trucar a redacció o podeu enviar encara els whatsapps. El 627... No, 678.
No, 627.
Ja anava bé. 627 40 53 99.
Molt bé. Aquí tinc la pantalla oberta.
40 53 99.
I els números que érem donant mentre si ens van arribar missatges. Recordeu, dos números, eh? A veure, ho deixem aquí.
Fins aquí, doncs.
T'esperem a la una.
Va, fins a la una.
Doncs, si hi ha el número de la sort per la Francisca, doncs estem ara a les 12 i 13 minuts, és el que me marquen aquí en el rellotge que tinc ben bé a davant. Ja ho saben, doncs, la gent que vulgui participar en aquests tres sortejos que tenim per aquesta setmana ho pot anar fent, perquè des de redacció li agafaran el nom i donaran el número, i si ho van fent des del nostre número de WhatsApp, 627-40-53-99, els hi donaré jo el número, perquè ben bé tinc la pantalla oberta aquí davant. Si ens envien un missatge a la tarda, després sempre ho guardem per l'endemà i ho fem juntament, com ja tenim la Bela aquí fent el concurs, juntament amb ell fent el concurs i agafant aquests números per aquests sortejos. Aparquem tot això, ho deixem, tanquem carpetes i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, amb tot això, després, per pair-ho bé, sempre hi posem un xic de líquid musical que ens ajudarà a fer la millor digestió. I aquesta vegada ens anem amb Xambao, amb aquest Ahí estàs tu.
Thank you. que no ocupen en tu vida.
Chambao, amb una cançó que segurament algú li recordarà alguna cosa, i era un anunci dels, que sortia, que anunciava la comunitat d'Andalusia, i de fons sortia aquesta cançó, la cançó dels que il·lustrava aquest anunci. Això ja ha parlat d'anys, no fa gaires, però ja fa anys que aquesta cançó es va donar a conèixer per això, per la banda sonora d'aquest anunci. Tots a 18 minuts, anem a l'agenda, vinga.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem per avui dimarts a les 8 del vespre. El grup de lectura de teatre es reunirà per llegir l'obra La importància de ser franc, d'Oscar Wilde, a la Biblioteca Víctor Català, com he dit, a les 8 del vespre. Passem ja a dijous, que ja hem escoltat en Ramon Ministral, que ens en parlava d'aquesta donació de sang que canvia de dia, passa de divendres a dijous, a partir de les 4 de la tarda. Divendres, dissabte i diumenge, sessions del playback infantil. Divendres a les 10, igual que dissabte, a la mateixa hora, de 10 vespre. I diumenge el playback es farà en dues sessions, la primera a les 4 i la segona a les 7 de la tarda, perquè són els grups de... Un és el grup de dissabte i l'altre és el... Un és el grup de divendres, perdó, i l'altre és el grup de dissabte. També el dissabte i diumenge hi ha les visites romanes d'abril a Empúries. Pel que fa al diumenge dia 22, celebració de les noces d'or i d'argent, a partir de 2:15. També doncs, destaquem, com no, tota aquesta sèrie d'actes de Sant Jordi. Ahir doncs, parlàvem de les prèvies, del dijous fins a diumenge dia 22 i el mateix dia de Sant Jordi. El dilluns dia 23, tot el dia a la platja, hi haurà les parades de venda de llibres i de roses. A les 10, al Folí de la Sal, contes esbojarrats a càrrec dels alumnes dels centres educatius de l'Escala. De 10 a 2:15, a l'arriba lectura en veu alta de Viu la lectura, a càrrec de la Biblioteca Víctor Català. A les 5, a l'arriba espectacle infantil, contes per llepar-se els dits. I a les 7 de la tarda, Biblioteca Víctor Català, recital de Vendrem Ulls, a càrrec de Pere Pau Ximenis i Baltasar Fons. També cal dir que el Casal dels Jubilats, a les 5 de la tarda, també té una activitat titulada a Tarda Cultural. I també, perdó, en aquest tríptic de les activitats de Sant Jordi ens indica que la Cala Poètica se celebrarà aquest any el dia 28 d'abril, dissabte 28 d'abril, és a dir, l'últim dissabte d'aquest mes. Aquestes són les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. I continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I ens anem a la secció que també la tenim cada dimarts a la segona hora, aquesta endivinalla de la quincalla, càpsules sobre rodolins i adagis de Víctor Català, que ens porta la Judit Covenya amb la col·laboració de Belfon. Avui ja anem per... Mira, avui sembla que és el dia del 13, perquè ens toca el capítol número 13 de l'endivinalla de la quincalla. L'escoltem.
L'endivinalla de la quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. Avui farem negocis, o més ben dit, en parlarem. Abel, tu en saps d'això de fer negocis? Què en diu el refranyer?
Més que saber-ne, mira, m'acolliré al refranyer. Dos culs en una cadira fan poca xera a la fira. Judit, si vols fer negocis, doncs fes-ho sense gaires socis.
Jo no sé si en sabria de fer negocis, em barallo massa amb les xifres.
Qui té voler i bon ull, a l'hora de sembrar, sembra, i a l'hora de collir, cull. O sigui que si fas la feina quan toca, sempre serà rendible.
Ves per on? Tenen entranyes els negocis o sense consciència es fan millor?
Mira, hi ha una dita que en parla. I diu, pensa, tu meu, que per sobre teu hi ha el bon Déu. O sigui, que cal tenir ètica i saber que per sobre nostre hi ha valors.
Ah, caram, no sembla pas que els qui en fan avui en dia ho tinguin massa clar, això. Què més en diu la quincalla?
Pensant en aquests, jo te'n diria un que diu... La vaca o l'ovella muny, qui té la mamella al puny.
O sigui, que sempre treu benefici qui té accés a la mamella que toqui, no? Em fa pensar en Florentino i companyia.
No siguis mal pensada, dona. Que per acabar, te'n dic un que parla d'aquells qui es pensen que fan bons negocis, però que, de fet, res de res. Res de res. A veure si ens el sabeu acabar. Diu així. Qui fa aixera amb la garbera, ell sí que fa... Què fa? Aquí falten dues paraules que ens hauríeu d'afegir. El repeteixo. Qui fa aixera amb la garbera, ell sí que fa...
Ara ens fas pensar. Bé, us dic la resposta de la setmana passada. Qui sap mentir quan li convé és que és d'arrel mentider.
Aquesta era la paraula que buscàvem. Va, doncs, esperem trucades per la solució de la d'avui, ja sigui per telèfon, al Facebook, al WhatsApp. Fins la setmana vinent.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Covenya Guàrdia i Abel Font.
I continuem i fem amb música. Recordem a Gato Pérez, que deia que de nit tots els gats són pardos.
Por la noche en su coche un ciudadano proveniente de una fiesta súper de ambiente mundano, aturdido por la juerga, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa computado a descansar. De repente y por sorpresa unos guardias apostados le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control daba con todo, se buscaba unos maleantes que habían dado un serio golpe junto a él minutos antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un sujeto mal vestido en un coche destartalado. Aquí hay gato encerrado, dijo un guardia inteligente. Deberemos comprobar quién es usted y en dónde ha estado. Ese mes y en esos días los vecinos clamaban un despliegue policial superior al habitual. Mil atracos y secuestros, registros y redadas. La ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche, todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos.
Passa de nit, ens ho explica en Gato Pérez, ens ho canta, ens ho cantava, més ben dit, amb aquest Todos los gatos son pardos. Això és un treball que es titula Romesco. Aquí trobem cançons tan conegudes de Gato com El ventilador, la curva del morrot, La rumba del 60 i El tiene sabor, entre d'altres. Todos los gatos. dos quarts d'una i és aquell moment de les curiositats de la Costa Brava i de l'Empordà, també. Una secció que tenim, com no, cada divendres. Ai, cada divendres, cada dimarts. No, divendres no, dimarts. Tenim tant a viatge.
Un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava és sensacional.
Cap de creus que em surti el sant, cada creus i el cel se creu.
Bé, i tenim un altre capítol de les supersticions i bruixeria. Arribem al capítol número 9, ens en queda un per acabar aquesta successió d'aquesta secció. I parlant de Cadaqués, la cançó, i a Cadaqués marxem amb bruixes. Aquesta vegada la protagonista és la Sabana de Cadaqués. Hi va haver algunes bruixes molt conegudes amb nom propi que val la pena recordar. La fetillera més famosa de tot l'Empordà va ser, sens dubte, la Sabana, una de les bruixes més anomenades de Cadaqués. Entorn de la seva persona, la tradició oral reporta tot un seguit de casos sorprenents en els quals la seva intervenció sembla palesa. Desplaçaments a llarga distància a velocitats fulminants, fenòmens de licantropia, és a dir, la conversió en homes llops i el control de fenòmens atmosfèrics. A Cadaqués no dubten de la participació de la bruixa Sabana en la llegenda del pescador de mitja lluna, al qual sis bruixes el sobrevolaren de nit mentre pescava. El prengueren, el transportaren a Amèrica en la seva barca i el tornaren a Cadaqués abans de la sortida del sol. Déu-n'hi-do. Bé, i de Cadaqués atenció, perquè ens anem amb una bruixa local, una bruixa escalenca, la Piratona de l'Escala. Al segle XVII vivia al poble de l'Escala una bruixa a la qual tothom l'anomenava Piratona, perquè aquesta dona va viure amb una cova que avui es coneix com el nom de la Cova de la Bruixa, que donava a mar, a llevant de la Calanca de la Creu, on la gent creia que en el temps passat va servir de refugi als pirates i amagatalls de botins. Aquesta fetillera era una dona d'avançada edat, poc agraciada i físicament pobra. Malvivia curant uns quants malalts amb beuratges i ungüents elaborats amb plantes medicinals de la zona i, de tant en tant, amb alguna substància al·lucinògena. La psicosi contra la bruixeria es va desfermar després de la mort sobtada de diversos abats de monestirs propers i d'una onada de temporals molt virulents. Les enraonaires del poble començaven, això podien dir les xafarderes, quasi, quasi, les enraonaires del poble, està molt bé aquest mot, començaven a fer culpable la bruixa Piratona de totes aquestes desgràcies. La bruixa va ser denunciada, detinguda i empresonada, i li obligaren a confessar la seva culpabilitat sota tortura. Va ser sentenciada a 100 assots i al desterrament. Avui, dues bruixes. Una bruixa local, la Piratona i l'altra, la Sabana de Cadaqués, en el penúltim capítol ja d'aquestes supersticions i bruixeries. I aquí s'acaba la música d'aquesta secció, d'aquestes curiositats de la Costa Brava i de l'Empordà. I abans d'anar a les històries de la ràdio, és aquell moment que anem al primer sofregit que tenim de la setmana, que no és ni més ni menys que aquest sofregit de cultura que ens porten des del portal Festa Festa. I avui toquen aquests contes i mentides que ens porta l'Albert Estengre. I avui ens donarà a conèixer aquest, el nom d'Aran. Curiós, l'escoltem.
Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Avui parlarem de la Vall d'Aran. Hi ha molta gent que diu que el nom d'Aran, d'aquella vall que hi ha allà dalt de tot, enmig dels Pirineus, el nom d'Aran li ve perquè aquesta paraula, en un idioma molt antic que hi havia, vol dir cova. I és que la gent es pensa que aquella vall representava com una gran cova en els Pirineus, perquè és l'únic indret on no hi varen poder arribar els sarraïns quan varen envair tota la península Ibèrica i, a més, se'n varen anar encara més enllà, cap a dintre de França. És l'únic indret que no varen envair i és l'únic lloc on sempre varen ser cristians. I és per això que en diuen cova, o sigui, Aran, la vall d'Aran, la vall de la cova. Sí que ho diuen, sí, però no és ben bé veritat, perquè també diuen que un príncep que es deia Otger Cataló, vet aquí que va entrar venint de cap al nord, cap al lloc que ara és França, va entrar per la vall d'Aran i de la vall d'Aran en va fer fora tots els sarraïns que hi havien i, a més, va continuar fent fora els sarraïns. O sigui que això ja no és, perquè els sarraïns també hi varen anar. N'hi ha d'altres que diuen que el nom d'Aran ve del basc, perquè expliquen que quan el general, el gran Pompeu, un general romà, va venir cap a Hispània i aleshores va posar una miqueta de pau per tot arreu, quan se'n van tornar cap a Roma, ho va fer justament per la vall d'Aran. I en allà, a la vall d'Aran, hi va deixar uns quants presoners de Bascònia, bascos, que portaven, que són els que li varen posar el nom d'Aran, perquè Aran, en basc, vol dir vall. Però és estrany que aleshores els bascos li posessin un nom basc i que fos la vall de la vall, o sigui, la vall d'Aran. I si Aran vol dir vall, seria la vall de la vall. Jo diria que tampoc. Però el que diuen, finalment, és que Aran, aquesta paraula que dona nom en aquella vall, ve directament del llatí, perquè ve d'una paraula que es diu ara, que vol dir res més que un altar. I és que en Pompeu el Gran, un general romà que des de Roma l'emperador va enviar a tota Hispània perquè posés una miqueta de pau, hi havia moltes revoltes, aquell general romà, després de posar aquella pau, després d'agafar molts bascos, de molta gent de Bascònia, per anar-los escampant per tota la península, perquè es veu que junts no hi havia gaire pau, després de fer això, us dic, en va portar uns quants al darrere seu quan se n'entornava cap a Roma. I aquests presoners bascos els va deixar en allà, a la vall d'Aran. I diuen i expliquen que abans de marxar i havent deixat en aquells presoners escampats per allà, abans de marxar cap a Roma, Pompeu el gran general romà, va voler que tothom se'n recordés d'ell, en allà. A lo que ara és la vall d'Aran. I aleshores va fer construir una estàtua eqüestre, que és ell, pujat a cavall, de bronze. I aquella estàtua la va col·locar al damunt d'una gran pedra de granit, i la van situar. Diuen que allà on ara és a Viella. Jo no sé, però aneu a mirar-ho, ja veureu. L'estàtua no l'hi trobareu perquè es va perdre, però la gran pedra s'hi va quedar. I encara es veu que hi és. I aquella pedra, doncs, la gent d'allà la feien servir com un altar. Com un altar, per fer-hi els seus sacrificis. I, és clar, altar, en llatí, és un ara. I aleshores, en llatí, ja li deia la Vallis d'Aram, la Vallis d'Aram, de l'ara, de l'altar, la vall de l'altar. Vallis d'Aram, i va quedar Vall d'Aran, que és el nom que té ara. O sigui que això de la Vall d'Aran, Aran, ve de l'altar. Ve del llatí, ni de llengües antigues, ni del basc. No. Bé, això és el que a mi m'han dit, ja ho sabeu. Si vols mentir, digues el que sents a dir.
Del tot curiós el que ens ha portat avui l'Albert Estengre amb la seva secció Contes i Mentides de... al portal Festa Festa amb aquestes teories sobre el nom de la Vall d'Aran. Minuts i és aquell moment que ens anem a les històries, les de la ràdio.
Amigos de la radio.
I és el moment de donar la benvinguda a en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia. Després d'anar en tren... Exacte, després d'anar en tren, tornem una altra vegada a les històries, capítol especial, que també en farem, encara ens en queda algun per fer.
Sí, el farem una abans d'acabar la temporada.
Exacte, doncs que també és interessant conèixer aquestes històries de trens. Aquesta vegada va ser trens de Barcelona, metros, i els que ara s'anomenarien trens de la Generalitat.
Això mateix.
I ara ens en queda algun altre, ens en queda un altre capítol, sí, i segurament farem... la temporada que ve en farem algun altre més.
Sí,
no?
Sí, un cop cada trimestre en farem algun.
Molt bé, anem, encara estem al 89, no?
Sí, estem al 89, mes de juliol. M'havia deixat en el tinter dos casos, dos notícies. Un, el dia 16, que és la mort d'un director d'orquestra, Herbert von Karajan.
Carai, aquest va fer uns quants...
Va estar
quants, dir, començaments
60 anys fent de director d'orquestra. Va estar 35 anys dirigint l'Orquestra Filharmònica de Berlín. I va morir a l'edat de 81 anys.
També havia fet alguns...
Dirigir el concert d'any nou a Viena, un cop, l'any 87. Sí, inclús jo el vaig sentir, vaig escoltar-lo. L'única vegada que va dirigir l'Orquestra Filharmònica de Viena, moltes vegades dirigida... Però aquell any la va dirigir...
Li va tocar
el concert l'any 9. I també l'altra novetat va ser una nova emissora de ràdio municipal d'aquí de la província de Girona, Ràdio Quart. El dia 16 de juliol va posar-se en marxa Ràdio Quart i Quart FM 101.1, que ara funciona.
Sí, però ha tingut històries, sí. Perquè hi va haver una època que algunes emissores municipals, com que no els aportava ningú, venien la freqüència a aquestes emissores que només programaven música, emissores musicals. Quart i va ser-hi, va ser una emissora així que depenia d'una altra cadena, era com un repetidor, feia això, fins que després va haver-hi un grup de gent que la va voler tornar a recuperar i ara torna a funcionar com a emissora municipal.
Bueno, ara entrem al mes d'agost. Com quan arribem al mes d'agost hi ha molts partits de pretemporada, tornejos, i aquest any el Barça havia participat bastants tornejos, que ara els diré. Un del primer torneig va fer el trofeu Ciutat de Palma, i participava el Mallorca, el CSKA de Sofia, el Barça i el Fortuna de Düsseldorf. Els dies 9 i 10, partits de semifinal, Mallorca 1, Fortuna de Düsseldorf 2. I Barcelona 5, CSKA de Sofia 2. Els gols del Barça, en Julio Salinas va marcar dos gols, Laudrup, Stoichkov i Geli, actual president del Girona.
En Delfí Geli.
Sí. El dia 13, a partir de tercer i quart joc, Mallorca 4, CSKA de Sofia 5, i la final, Fortuna de Düsseldorf 2, Barcelona 1. El gol del Barça va ser marcat pel Valverde, actual entrenador del Barça. El dia 16, un altre trofeu a disputar, primer trofeu Ciutat de Màlaga. Màlaga 2, Barcelona 2. Arriba empatat, s'arriba a la tanda de penals, i el Barça va guanyar per 5-4. Dos dies més tard, el Barcelona se desplaça a Elx i disputa el trofeu Festa d'Elx. Ells 1, Barcelona 4. Gols del Barça, en Geli va marcar 3 i en Koeman 1. Ara entrem en una notícia política. Jaruzelski forma a Polònia el primer govern no comunista de l'Europa de l'Est. El dia 22 i 23 a Barcelona se disputa el 24 trofeu Joan Gamper. Els equips participants: Barcelona, Internacional de Porto Alegre, del Brasil, Malines de Bèlgica i Sochaux de França. Partits de semifinals, Malines 3, Internacional de Porto Alegre 1. I Barcelona 1, Sochaux 2. Amb aquest resultat, el Barcelona no jugarà la final. El gol del Barça marcat per en Julio Salinas. L'endemà se disputa el tercer i quart joc, Barcelona 1, Internacional de Porto Alegre 0, gol d'Almagro. I el partit de la final, Malines de Bèlgica 2, Sochaux francès 1. El trofeu cap a Bèlgica. El dia 25, En reunió del Consell de Ministres d'avui s'aprova la concessió de tres canals...
Un moment. Clar, estàs parlant d'un equip. El Barça. Suposo que l'Espanyol també devia jugar
sí,
a la seva competició.
No, ara arribarem.
Ah, val. Sí, ja. Si passem a una altra cosa, vinga, continuï.
En reunió del Consell de Ministres d'avui s'aprova la concessió de tres canals de televisió privada. Telecinco, Antena 3 Televisió i Canal Plus.
Aquell que no vèiem.
Sí.
Bueno, vèiem alguns moments.
Sí. Això, doncs, mira, aquest que no vèiem, el vèiem de tant en tant. Mm. Llavors, quan feien les desconnexions pels sí, partits de futbol...
Era el començament, i després, sí, quan s'entraven, ja venien les ratlles. I després feien alguns programes que estàvem al vigent. Seguia un d'esports que feien el dissabte, que m'agradava molt, el Canal Plus.
Ja en parlarem de quan van començar en les inauguracions d'aquestes noves cadenes de televisió privada. I també en aquest mateix dia, el que deia abans, el Barcelona disputa el 16è edició del Trofeu Ciutat de Barcelona que organitza l'Espanyol.
Aquí volia anar, a veure.
A partit únic, i l'equip invitat era el Barça.
L'única vegada que hi devia anar-hi, no? Sí, devien haver-hi bones relacions, aquella.
Sí, bueno, aquell any l'Espanyol ja jugaria la temporada futbolística de la Lliga a segona divisió, que ja en parlarem, i el resultat final va ser Barcelona 2, Espanyol 1. El Barça se va emportar el trofeu.
No va guanyar el seu, però va guanyar el del veí. És tota una curiositat aquest any. I el nostre Catalunya penso que ja no es feia. No, la nostra Catalunya, que era aquell que anava un equip de Girona, un altre de Barcelona, Lleida, no. Tarragona, i feien no, ja no una prèvia que sempre hi anava, recordo, d'aquí va anar molt d'anys al Figueres, perquè era l'equip que anava més endavant de la classificació gironina. Això era una prèvia, però que ho feien el dia abans.
I el Barça, abans de començar la Lliga, va disputar dos partits amistosos aquí a Terres Empordaneses. El dia 27, a Figueres, Figueres 3, Barcelona 1.
No era la inauguració del camp, no?
No. Ja, el camp ja estava inaugurat.
Ja estava inaugurat, perquè sé que el Barça el va inaugurar i sí, també va guanyar el Figueres.
I el dia 29, Palamós 2, Barcelona 1. O sigui, tots dos equips empordanesos...
Van guanyar el Barça.
Van guanyar el Barça. I el dia 27 s'ha disputat el Campionat del Món de Ciclisme en Ruta, disputat a la ciutat francesa de Chambéry, amb un sprint... El primer el guanyador va ser Greg LeMond dels Estats Units. A 6 hores, 45 minuts i 59 segons. El segon, el soviètic Dmitry Konishev, amb el mateix temps. I 5, Kelly d'Irlanda, tercer, també amb el mateix temps. I el dia 30, notícia del Comitè Olímpic Internacional. Joan Antoni Samaran és reelegit a Sant Joan de Puerto Rico, president del Comitè Olímpic Internacional fins a l'any 1993.
Que havia de dir allò de la Vila de Barcelona, clar. Si no, no haguéssim pas fet els Jocs Olímpics aquí.
O sigui, va estar 4-8 anys com president del Comitè Olímpic Internacional.
No sé si va tenir un altre mandat. Penso que sí, que el d'allò també hi va ser-hi. Els jocs els següents eren els d'Atlanta, i em penso que també ell hi era, que es va dir que, esclar, Barcelona havia dit que eren els millors jocs de la història, això sempre ho deia. Sí. I Atlanta, com que va ser un caos, ell no va dir això, aquesta frase, i se li va recordar molt per el caos que havia sigut l'organització del joc. I em penso que Atlanta, doncs, encara va fer un mandat més en Samaranch.
I fins aquí la temporada radiofònica de 1988-89. I ara comencem la 89-90. En aquesta nova temporada hi ha hagut bastantes novetats dintre de la programació de les diverses xarxes de ràdio. Però començarem per la nostra emissora d'aquí, la Ràdio L'Escala. En aquell temps tinc alguns programes apuntats. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, es feia un de cada. Un programa musical informatiu. Els dilluns a les 10, Allegro Molto.
Ma non troppo.
El dimarts, a les 10, Xerinola, que també es feia el dijous, a la mateixa hora. El dimecres, a les 10, Capsa Màgica. El dijous, a partir d'un quart de dues, en castellà, Agenda Esportiva, que també es repetia a un quart de vuit. El divendres, a les 9, Bisbat de Girona. I de 10 a 11 a tot jazz. Te recordes que vam posar la sintonia i tu deies, del dematí? Doncs pues sí. I tu anat a escoltar-la? Sí, sí, és el dematí.
El dematí.
Una cosa estranya, però...
Sí, però no és una hora habitual de jazz, però bé, ells ho van considerar així, mira.
I el dissabtes, de 6 a 7, bona festa, tornàvem a Sardanista.
A Sardanista, sí.
I els diumenges, del dematí, de 11 a 12, la cara de la ràdio. Hem de dir que el dial de la FM s'havia canviat del 102.9 al 107.6.
Sí, a l'època que es va normalitzar i totes les emissores municipals havien...
Un ordre de la Generalitat obliga a totes les emissores municipals tenen que emetre entre el 107 i el 108 de la FM.
Bueno, hi havia algunes excepcions, com per exemple, recordo que una de les primeres
sí,
va ser Ràdio Sal.
Ràdio Quart mateix.
Sí, i Ràdio Sal també els hi van donar una freqüència baixa per els problemes que tenien en el lloc que havien d'ocupar, per les interferències que hi havia. Hi havia casos especials que podien anar amb una altra franja, que no fos el 7-7 per món. Que era,
i Ràdio Begur també.
Veus? Sí, Ràdio Begur també.
A la cadena SER, escoltant Ràdio Girona, de dilluns a divendres a les 7, matinal cadena SER, programa informatiu. I de 10, de les 8 fins a les 12, el programa d'Iñaki Gabilondo, Hoy por Hoy. De 12, de migdia fins a les 2, programació local de Ràdio Girona, un programa que es deia L'Hora L. Màxim Castillo, em penso
que... Màxim Castillo, un històric també de la ràdio.
A les 2, migdia, del migdia, Hora 14. Escoltem la sintonia d'Hora 14.
Servicios informativos.
Aquesta és la sintonia, les venia la veu en directe. A les 4 de la tarda, El Sermón, un programa presentat per l'Àngel Casas. El va presentar durant 2 o 3 temporades i aquesta seria l'última temporada que ho faria. I a partir de l'altra de la temporada que ve, radiofònica, vindria en Xavier Cerdà amb La Ventana, que això ja en parlarà. A les 8 del vespre, Hora 20. Perdó, de les 7 fins a les 8 hi havia una altra programació local des de Ràdio Girona.
Feia una desconnexió.
Sí, d'una hora. D'això, en el Calle de l'Escala que viene aquell temps, bueno, en Guinard no.
En Rafael Bruguera.
En Rafael Bruguera hi havia participat bastantes vegades en debats.
Tertúlia.
Sí, tertúlia. A les 8 del vespre, Hora 20. Informatiu presentat per Juan Antonio Marcos. I a 2:15 de 9, La Graderia. Amb Ricky Romero, informació esportiva de SER Catalunya.
Aquest el seguia bastant, La Graderia.
A partir de les 10 de la nit, fins a mitjanit, Hora 25. Programa presentat per Manuel Campo Vidal. Escoltem la sintonia.
En la cadena SER, Hora 25.
I a partir de mitjanit, a les 0 hores, un nou programa esportiu, El Larguero, presentat per José Ramón de la Morena.
Jo m'hi adormia, amb aquest programa, era el que m'anava a dormir. Durant tot un any, o dos o tres, em penso, no me'n perdia ni un. Sí,
Escoltem la sintonia.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres...
Aquesta és la sintonia de tota la vida.
Sí, perquè se l'han portat, ara fa el transistor, a Onda Cero, i també comença amb aquesta cançó.
Ja,
que,
seva,
aquesta... que és seva i se la van portar en el transistor.
I a partir de les 2 de la matinada, presentat per Gemma Nierga, un nou programa de la cadena SER, però SER Catalunya, que es feia parlar per parlar. Escolteu la sintonia.
Oh,
aquest programa presentat per la Gemma Nierga, al cap d'uns anys, ja vam fer per tota la xarxa, sí, en castellà, ja.
L'Hablar por Hablar.
L'Hablar por Hablar, amb la mateixa sintonia, que sí, encara ara és la mateixa.
Són programes que encara continuen. A l'Hora 25 i a l'Hablar por Hablar, encara... El Larguero, no sé si continua amb el mateix nom o l'han canviat el nom a la SER.
No, el Larguero encara continua amb el mateix nom, presentat per altres...
Per altres periodistes, sí.
Els caps de setmana, de 9 a 12, dels dissabtes i diumenges, a Vivet, que són dos dies, programa que encara es fa, i a la tarda, els dels dissabtes, el cine de lo que jo te diga, un programa de cinema. Bastant bo, bastant interessant. I els diumenges i dissabtes i diumenges, a la tarda, el carrusel deportivo. Això no falla.
No falla. El que passa que abans, com que tot estava concentrat, pues anava molt bé. Ara, ara és un caos, això.
De... Ara és un caos, sí, que comencen a les 3 de la tarda, a les 4, i no acaben fins a... Bueno,
jo enyoro, enyoro tots els carrusels deportivos d'abans, perquè tots els partits començaven a la mateixa hora.
Hora hi havia connexions,
hi havia aquelles emocions. I a vegades hi havia tant de gols que no tenien temps. Ja havia passat 5 minuts que te deien el gol de les gaules. Perquè, esclar, a vegades hi ha tantes novetats i tantes coses, i era un programa que molt seguit, com abans, esclar, inclús recordo d'anar a veure, per exemple, partits de l'Escala, i portat el transistor, i anar seguint, i algú et deia, acaba de marcar el Barça, acaba de fer un gol l'Espanyol, que se seguia per tot arreu.
I a la nit del diumenge, el dilluns, Los Toros, programa taurí. Ràdio Girona va passar a ser totalment de la SER. Abans era de la cadena catalana i de la SER, i ara és de la SER totalment. Com la cadena catalana ja ha plegat, està a punt de plegar, o sigui, ja havia plegat.
El que passa és que com que són aquestes emissores que quasi ni escoltes, molt no. poc, personalment, en el meu cas, és, bueno, tu escoltes més ràdio que jo, no sé si encara fan desconnexió i des de Girona fan alguna cosa.
Sí, a migdia, a partir de les 12:20, fins a les 2, fan, però fan menys desconnexió que abans. Que passa a l'Oi Peroi, quan comença a les 6 de matí, fan dues desconnexions de cada una a les 7 menys 10, sí, 7 menys 10, i l'altra cap a les 9 menys 10, així, 10 minuts de desconnexió d'informació d'aquí. Però abans tenien més programació local.
Clar, recordem que abans també...
De 3 a 4, per exemple, de la tarda de cada dia... mitja hora era d'informació esportiva de Ser Catalunya i l'altra mitja hora era d'informació esportiva d'aquí, de la província.
I clar, després hi havia el Ser Empordà, també.
Sí, també hi havia Ser Empordà. Que aquella
època ja hi era o encara no hi
era? Sí, ja hi era, encara tinc que parlar d'ella.
Vale, ok.
Els 40 principals continuaven amb el dial de la FM 88.1. Ara passarem parlant de Ser Empordà. Que Ser Empordà, de les 10 de la nit fins a les 10 de l'endemà del matí, feien la programació de l'AM de la SER. O sigui, el Larguero, tot això, s'escoltava per...
Sí, sí, no, és que de fet ho escoltàvem...
Perquè Ràdio Girona era un desastre.
No, jo tot el que vaig escoltar sempre al Larguero era a través de Ser Empordà.
I a partir de les 10 fins a les 2... deixaven de fer los 40 principales, o sigui, de 10 del matí fins a les 2 feien los 40 principales, i a partir de les 2 feien hora 14 l'informatiu fins a les 4, i tornaven a fer los 40 principals fins a les 10 de la nit. I llavors a les 10 de la nit ja connectaven amb l'ona mitja de Ràdio Girona o la FM de Madrid, i feien la programació de la cadena SER fins a les 10 del matí. A la COPE s'escoltava a través de Ràdio Popular de Figueres, que això queda poc temps, i sentirem la sintonia de protagonistes de Luis de Lombo, que feia de 9 a 12. Aquesta sintonia no va variar mai.
No, la tenies ja, escoltaves això, ja era protagonistes, a part que va compartir una època amb Cròniques d'un Pueblo, sí, també, que ja en van parlant aquí de la polèmica que hi va haver-hi.
I com no tenim més temps, Joan, deixarem per la setmana que ve i parlarem de més programació i de més coses que es feien en aquest temps a partir del mes de setembre.
Molt bé.
Amics oients... Amics tots, que feu un bon dia.